Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20. Estem a dijous ja i estem al 1 de març. Estem al març ja, el mes que ens ha de dur de l'hivern cap a la primavera, el mes del vent per excel·lència, el mes, com dèiem, que entrarem a la primavera i, per tant, a tots aquests canvis meteorològics. Però vaja, que estem al principi. 1 de març, hores d'ara, amb 13 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Anna Borrell. Farem també un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres el Miquel Darnés, que ens presenta un llibre que ha escrit, que porta per títol 3 contra 10. Ell és periodista, és enginyer, és el president del Consell d'Enginyers de Catalunya i també degà del de Barcelona. I, escolta, també escriu des de sempre i ara ha volgut plasmar les seves idees en un llibre. Doncs ens el ve a presentar avui, a 3 contra 10. A més, ja saps que parlem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, com tots els dijous. I encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. Busquem aquesta previsió meteorològica. Hores d'ara 13 en tenim a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel força ennuvolat a les comarques de Lleida, al Pirineu amb precipitacions, sobretot a la tarda, quan poden ser persistents i ocasionalment fortes. A la resta tampoc no en descartem. Seran més probables també a la tarda i en punts de la meitat nord. La cota de neu avui continuarà ja en torn als 1.800-2.000 metres i el que tenim de fet avui són avisos grocs al Pirineu davant el risc de llaus que trobarem. De fet, les temperatures també han augmentat. En general pugen de 4 a 8 graus respecte a ahir. S'esperen màximes de 17 a Lleida o Balaguer, 15 graus a Tàrrega, 12 a la Seu i 11 graus a Viella. Pel que fa al vent, en cotes altes del Pirineu, bufa de sud, bastant fort, amb ratxes de 80 km per hora, i a la resta tenim vents de l'est més suaus. De cara a demà, tindrem alguns intervals de núvols al matí, a partir de la tarda s'aniran nuvolant més de sud a nord i esperem precipitacions a primera hora al Pirineu. També a darrera hora n'esperem algunes. La cota de neu baixarà, la tindrem en torn als 1.200 metres i és que les temperatures al Pirineu també baixaran amb algunes glaçades. A la resta no variaran, fins i tot poden pujar més i, per tant, la mínima marcarà 7 graus a Lleida, 6 a Balaguer i Tàrrega i un grau sota zero a la Seu o a Viella. Pel que fa al vent, a la meitat sud bufarà de l'oest, al matí serà bastant més fort i a la resta ben més fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs com hem escoltat, estem en plens canvis de meteorologia. Des d'ahir a la tarda la pluja ja va substituir la neu, que va quedar ja arraconada cap al Pirineu i al Prepirineu. I ara això que diré ja és opinió personal, com ha de ser. A la ciutat, com sempre dic, és molt bonic, unes hores, una estoneta, però després fora, fora neu, que només fa que fer caos, eh? Protecció Civil, perquè clar, després d'aquestes nevades, ara sí que s'activa la prealerta de la Llaucat per fort risc d'allaus a gairebé tot el Pirineu i Prepirineu. Què vol dir això? Que si surts a caminar per la muntanya, a fer una excursió, ull que pot haver allaus a qualsevol lloc. Si ets esquiador, limita't, si vols seguretat, a les pistes, perquè si fas esquí fora pistes, amb la quantitat de neu caiguda ara, doncs hi ha molta probabilitat de que o ocasionis una allau o que estigui o que et vegis sorprès per una allau. Per tant, s'ha de tenir molta cura. I a la ciutat de Lleida s'han atès 133 persones durant aquestes darreres hores en el marc del Pla Iglú, la xifra més gran d'aquest hivern. L'alcalde Àngel Ros ha destacat la plena normalitat en el funcionament dels serveis públics a la capital del Segrià durant la nevada. I els camions des d'ahir també ja tornen a circular per l'AP7, l'AP2 i la C32 un cop es va aixecar ahir a primera hora de la tarda la restricció per la nevada. Per cert, que el Parc Nacional d'Aigüestortes, que ara deu estar força maco de visitar, i l'Estany de Sant Maurici, ha registrat l'any 2017 fins a 560.000 visitants. La xifra representa per l'entorn del parc un impacte econòmic de gairebé 17 milions d'euros. Parlem d'esports, ho fem amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de futbol, i és que finalment Bojan Radulovic s'ha hagut d'acomiadar del Lleida Esportiu. Ahir, amb un missatge a través de les xarxes socials, també es va acomiadar de l'afició i va donar les gràcies al club, a l'afició, a la ciutat i sobretot també als seus companys, els que han estat els seus companys aquests darrers temps del primer equip, que l'han fet sentir com un més i que els està molt agraïts. I també ha marxat doncs, demanant que hi hagi sort tant pel juvenil A com pel primer equip del Lleida Esportiu perquè puguin aconseguir els seus objectius. També amb futbol, Lleida ha fixat el preu de 5 euros per a les localitats del Gol Sud a partir d'aquest diumenge contra l'Alcoià. La recaptació anirà destinada íntegrament a comprar llet i oli per al Banc dels Aliments. Per tant, sí que és cert que, escolta, quan s'ha de criticar es critica, però que quan se fa, jo crec que una bona acció també s'ha de dir, i aquesta n'és una, i per això la diem. 5 euros per entrar a veure el futbol a Gol Sud.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I fem memòria, com cada dia, amb la Mari Carmen Salvador, que ja està aquí amb nosaltres. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I tal com va passar exactament fa 4 setmanes, escolta, no vam errar a la predicció, Mari Carmen. Ahir vam dir que avui seríem 1 de març.
Ah, sí, som 1 de març.
I avui és 1 de març.
Efectivament.
Hi ha coses que siguin tan poc estables com que el temps passe.
Sí, no passe.
Per sort o per desgràcia?
Cíclicament passe. Al febrer ens podríem equivocar entre 28 i 29, sí, però al març no, dia 1 és 1, és dia 1.
Bé, Mari Carmen, 1 de març, però del 93.
Tàrrega volia convertir un antic abocador en el pulmó verd de la població. L'associació veïnal va organitzar una plantada d'arbres en una superfície de 20.000 metres quadrats. El projecte contemplava una font pública, plaça central i un parc infantil. Els veïns del Masset volien que fos el segon parc de la ciutat. La neu, parlem de neu, perquè va obligar l'ús de cadenes a quasi totes les comarques de Lleida. Cap poble va quedar aïllat, tot i les intenses precipitacions. Les màquines llevaneus van treballar tot el dia per netejar el gel. Les carreteres en direcció a Barcelona i Tarragona es van quedar plenes de vehicles atrapats. Els hostalers de la Vall d'Aran van criticar els homes del temps perquè asseguraven que havien espantat a la clientela. L'alarma va ser molt gran i molta gent no va sortir de casa. La Vall d'Aran es va veure molt perjudicada amb un descens de les reserves hoteleres del 40%.
De totes maneres, a la muntanya ve cert que estan o haurien d'estar més ben preparats, però ho estan bastant, al pla, Mari Carmen. Vaja, no. Que no n'estem de preparats. No. De totes maneres, això de donar la culpa a l'home del temps també està molt bé, eh?
Sí, bueno, allí
van dir... És fàcil i pràctic, això. La culpa és de l'home del temps.
Els hostalers...
O l'home o la dona del temps, eh?
Bé, doncs aleshores també el president del govern, que era Felipe González, no va plantejar un pacte social sobre l'atur per por al rebuig. El president assegurava que no podia enganyar els ciutadans amb programes expansius. El líder del Partit Popular, que llavors era José María Aznar, sol·licitava dissoldre les Corts i convocar eleccions i la retirada de l'IAE. També la grua va recaptar en 2 mesos quasi 10 milions de pessetes per la paeria.
Caram.
Un total de 150 conductors es van negar a pagar al moment la sanció. Durant el mes de febrer es van retirar 548 vehicles mal aparcats. I acabem parlant de que no se sabia encara quan començarien les obres de l'Escola d'Idiomes de Lleida. Les obres van patir un retard perquè s'havien de començar a finals de gener. La paeria i la Generalitat es culpaven mútuament de l'aplaçament de la construcció. El centre i el Col·legi Joan 23 van recollir signatures en protesta per aquesta situació.
Que genial, les institucions culpant-se uns als altres. Exacte. Però l'obra sense començar.
Exacte.
Déu-n'hi-do.
S'ho passaven d'una a l'altre.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no? Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Mira, papá! En las fotos de Disneyland París sale rojo.
Es por los loopings de Hyperspace Mountain. Y tú también estás rojo.
Papá, es mi máscara de Spiderman.
Vive las emociones del 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Nueva cabalgata, atracciones de Star Wars y mucho más. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 14 de marzo tendrás hasta 2 noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
2 de Steven Seagal. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa, ja us he avançat que avui estaríem nosaltres el Miquel Darnés. Miquel, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
A més, Miquel, fa uns dies vas estar a Lleida també.
Sí,
concretament vas estar presentant el llibre que ens vens a presentar avui a nosaltres, aquest 3 contra 10, 3 contra 10. I abans de començar l'entrevista jo li deia al Miquel, escolta, com et presento? Com vulguis. Dic, home, no, digue'm. Però espera, què et dic? Soc periodista. Enginyer, president del Consell d'Enginyers de Catalunya i degà del de Barcelona. I jo t'he preguntat, Miquel, i escriptor? Dic, bueno, escriptor també.
També, a ratos lliures, que són pocs.
Però et ve de lluny això d'escriure.
Totalment. Jo ja tenia 15 anys que jugava a futbol, que també és una de les meves facetes.
Alguna lesió greu?
Lesió greu no, per sort no. I ja feia les cròniques quan jugava els partits que jugàvem allà, ja feia les cròniques del partit. Mm-hmm. Evidentment, jo sempre tenia un paper destacat en el partit, això. Home, no cal ni dir-ho, no?
Ja et diuen allò, no?, que el que parte i reparte se lleva
jugava
la
mitja defensa, parte. Jo jugava defensa central, però tots els gols començaven per mi, no? Home, passa i tal.
O sigui, ja et venia de lluny.
Sí, 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 sí.
El primer amb articles periodístics...
No, i havia guanyat algun premi de redacció, allò de Coca-Cola, aquelles coses que feien, i no sé, sempre ja havia destacat una mica amb aquest tema. Sí, m'ha agradat sempre escriure, la veritat.
Ens vens a presentar 3 contra 10, dietari d'una ocupació. És el teu primer llibre com a...
Com a llibre, com a llibre, sí. Eh? He fet relats curts, contes que estan publicats també per l'editorial Pagès, per cert, que publica sempre un recull de contes del Premi Vent de Port de Tremp. Doncs jo tinc diversos publicats i altres... I altres. Però dic, com a novel·la, no.
Com la cataloguem? Com el cataloguem, aquest
llibre? Home, a veure, és un llibre històrico fantàstic. Per què? Perquè aquests tres personatges que van contra Déu són personatges fantàstics, del que podríem dir de realisme màgic, no? I es barregen amb personatges que podrien ser reals, com un periodista trotskista anglès i jueu, que és el protagonista de la novel·la, no?
On transcorre? En quina època?
Barcelona, gener-febrer del 1939. Comença el 26 de gener i acaba el 21... Comença el 26 de gener amb l'entrada de les tropes franquistes i acaba el 21 de febrer amb l'avinguda de Franco a Barcelona per primer cop, que és quan ell se'n va cap a Londres, cap a Anglaterra.
Per què aquest tema?
Sempre em havia encuriosit què havia passat aquell dia, que de la nit al dia Barcelona havia deixat de ser república i havia passat a ser franquista, no? Era una curiositat històrica, no? I vaig començar a investigar, a mirar documents, mirar llibres, mirar l'avantguàrdia d'aquella època, que ja a partir del 27 ja va començar a sortir, i mira, em va semblar que era una història poc coneguda, perquè tothom parla... Cuidado que van entrar les tropes a Franco per la Diagonal i encara pot ser que hi tornin, no? Diu ara, de vegades... No, el Franco va entrar, ja dic, bastant més tard, quasi un mes més tard. Les tropes franquistes van entrar per dalt al Tibidabo, Collserola, diguéssim, i després per baix per la carretera les Plugues, dues columnes, no? I el Franco va venir quasi un mes més tard, el 21 de febrer.
Ara estic veient que és veritat que de vegades la gent, potser ja m'incloc, parlem molt sense haver-nos documentat. Suposo que abans de començar a escriure, bueno, com ja ens has dit, però vas estar una època de documentació, eh?
I tant. Sí, 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 evidentment que sí, perquè això és bàsic per un llibre d'un context històric. I vaig començar, doncs, això. Hi ha llibres editats que parlen, per exemple, de la presó de les dones de les Corts, que és on hi ha Corte Inglés Diagonal ara, del camp de concentració d'Horta, que és allà on hi havia les Llars Mundet, que parlen, doncs, de... Bueno, hi ha un llibre, per exemple, d'un tal Paul Preston, que es diu Idealista sota les bales, que explica, doncs, les aventures dels reporters estrangers que hi havia a Barcelona i a Madrid, bueno, a totes les estat tot Espanya per a la guerra. O sigui, vaig anar recuperant informació i documentant-me per poder, doncs, crear aquest personatge i d'alguna manera, doncs, també anar creant. Els personatges, poc o molt, estan inspirats realment en personatges reals, no? Per exemple, hi surt un personatge, una dona, que fa la contrata al consulat alemany per fer traduccions perquè sap alemany, no? Doncs resulta que aquesta dona existia, va ser canviat el nom i tal, igual, no? Era del PSUC. I com pot ser que contratin sent del PSUC? Perquè necessitaven gent, i com que no hi havia massa gent que sapigués alemany, em van agafar, tu. O sigui, que els personatges, poc o molt, estan inspirats en personatges reals, no?
Surt reflexat, tu, el llibre? T'has reflexat amb algun personatge?
Com a periodista, doncs, tinc algunes coses que sí, que, evidentment, com que jo també vaig fer els meus pinitos anant a conflictes bèl·lics i tot plegat, doncs, aprofito, doncs, una mica aquests coneixements i aquestes vivències que les eventualment canviades, distorsionades o modificades, però és evident que sí, que de fet hi ha un clàssic que es diu, no?, que la primera obra d'un autor sempre és gairebé autobiogràfica, no? En aquest cas no és així, ni molt menys, però sí que hi ha parts meves, clar que sí.
Clar, estava mirant, sí, vas estar informant a més d'un conflicte. Déu-n'hi-do com es viuen, des de la barrera de la informació, perquè al final estàs allí igualment. Potser no portes una arma a sobre, però ho acabes vivint tot, eh?
És una experiència realment important i també a la vegada difícil, perquè jo no em fa res dir-ho, he passat por, he passat molta por amb alguns d'aquests conflictes que ens han disparat, que, per exemple, vaig anar a la guerra de Croàcia, que van matar uns quants periodistes. Van desaparèixer uns quants.
D'aquí vas fer el reportatge Foc Creuat, que l'any 92 et va suposar el premi actual,
sí,
de la Corporació de Catalunya de Ràdio i Televisió. I suposo que sí, bueno, ja ens ho estaves dient, que al final fins i tot passes por, eh?
Jo vaig passar por, anàvem amb dos més, un fotògraf i un altre periodista, jo feia el vídeo, diguéssim, portava la càmera de vídeo, ens van disparar, ens van deixar el cotxe com un colador, que era llogat, i ens van donar de nou allà a Ljubljana.
Clar, ara un se'n riu, no? Però...
Sí, no, se'n riu, però jo...
No, és que veritat... clar, jo estic escoltant i no, ens van disparar i tal, caram, això...
Sí, 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 sí.
Clar, molts de nosaltres, afortunadament, mai viurem una experiència d'ens van disparar.
No, és realment... Ara, no em fa res, no em penedeixo haver-ho fet, perquè vius allà unes vivències que són molt, molt dures a nivell humà, però també et sents com dir, home, doncs estic intentant explicar això, que el món ho sàpiga, les meves imatges les vaig poder vendre a la BBC i a la CNN. Bueno, si no les haguessin pagat, els hauria donat igual, eh? Però a sobre em van pagar. I van sortir per la BBC Internacional i per la CNN imatges de bombardejos, de batalles, disparant, i d'enfrontaments armats, i, home, dius, mira, he contribuït poc o molt a que el món sàpiga què està passant.
Doncs el Miquel Darnesa, que ens està presentant el seu llibre 3 contra 10, un dietari d'una ocupació, ja ens ha explicat que això, doncs, s'emmarca a la Barcelona de l'any 39 i que és una novel·la històrica fantàstica, que evidentment ara que s'acosta de Sant Jordi, dic ara perquè sembla que estigui lluny, però al final el temps ens atropella, el temps sí. Passa ràpidíssim, passa volant, Sant Jordi el tenim,
sí, el tenim a tocar.
A no re, sí. Però és veritat que sempre dic el mateix, per Sant Jordi està molt bé que siguin mantenint la tradició del llibre, de la rosa i de comprar llibres, però que llegir no és que es pot, s'ha de llegir durant tot l'any i comprar llibres també ho hem de fer durant tot l'any, per tant, busqueu ja
aquest 3 contra 10, que és a la Casella, és el que el tenen. Profito.
3 contra 10 teniu a la Casellas, del Miquel Darnés. Escolta, Miquel, que ha estat un plaer conèixer.
Molt bé, moltes gràcies.
I que hagis vingut a presentar aquest llibre i que l'hagis pogut recomanar. Escolta, et deixo 10 segons, 30 segons, perquè el venguis. Perquè si una persona està dubtant entre uns quants llibres i un d'ells és el teu, per què s'ha de decidir pel teu? Què n'obtindrà?
Doncs mira, jo penso que us informareu de coses que segurament desconeixiu, però també us ho passareu bé, perquè hi ha una trama argumental que enganxa, i hi ha de tot. Hi ha amor, hi ha sexe, hi ha violència, hi ha tota una sèrie d'ingredients i un final bastant inesperat, que crec que són components que tota novel·la... Bueno, tot o no, perquè hi ha novel·les molt tipus, però que una novel·la d'un tipus, d'una cosa enganxi, doncs s'han de tenir, no? I penso que són aquests ingredients, no? Per tant, us ho passareu bé si ho llegiu.
Doncs és el 3 contra 10 de Miquel Darnés. Miquel, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
La próxima semana celebramos el Día Mundial de la Eficiencia Energética, con la intención de concienciarnos sobre un uso racional de la energía. Todos podemos colaborar con unos buenos hábitos de consumo y la instalación de termos y aparatos de calefacción eléctrica TESI, empresa líder en Europa en innovación y diseño de soluciones de agua caliente y calefacción. Nos acompaña Guadalupe Fernández, directora de marketing para España y Portugal de TESI. ¿Cómo podemos ahorrar energía gracias a vuestros termos y aparatos de calefacción eléctrica?
Bueno, lo primero es hacer una buena elección en función de nuestras necesidades. Tener en cuenta las características de nuestra casa, la cantidad de agua que necesitamos o el número de habitaciones a calefactar, así como nuestros propios hábitos de consumo. Con estos aspectos claros, desde TESI te informamos de forma clara sobre la clase energética del producto y los ahorros que puedes obtener realizando siempre un buen uso de ellos.
¿Qué características podríamos destacar de los diseños de TESI?
Bueno, en TESI nosotros fabricamos nuestros productos siguiendo todos los requisitos de diseño ecológico marcado por la actual normativa ERP. Y para cada requisito intentamos siempre desarrollar tecnologías que ayuden a conseguir ese ahorro, incluso patentando algunas de ellas, de forma que siempre intentamos aportar valor añadido con respecto a los productos del mercado y reflejarlo en el ahorro.
Vosotros apostáis por la innovación. ¿Cuál es el último avance tecnológico que habéis incluido en vuestros productos que nos permite ahorrar energía?
La principal innovación que incorporamos para poder conseguir ese ahorro y esa eficiencia es la posibilidad de controlar nuestros productos a través de Internet, con los termos Modeco Cloud y los convectores Conveco y su posibilidad de ajustar el funcionamiento a nuestras necesidades y que el propio producto aprenda de nuestros hábitos de consumo, conseguimos un ahorro muy notable en la factura de la luz.
Ya lo saben, unos buenos hábitos de consumo y la instalación de termos y aparatos de calefacción eléctrica TESI logran ese ahorro energético tan necesario. TESI te ofrece productos y servicios de calidad para cada necesidad. Entra en TESI.es.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Syngenta.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I arriba el moment en el que parlem de salut i de nutrició, que ja sabeu que va estretament lligat. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
¿Cómo estás?
¿Cómo llevas la semana de frío?
Bueno, está interesante, está siendo interesante.
Está interesante. Yo digo, esto es una broma. Mi mensaje constantemente.
Además que tú ya la semana pasada me indicaste que estás loco para que llegue la calor y el verano. Vaya semana.
Vaya semanita.
Bueno, tranquilo que el tiempo pasa y la calor va a llegar seguro, también.
Exacto.
Por cierto, indicar a la gente que ya sabéis que nos podéis enviar un mensaje de WhatsApp. Siempre pido de voz, porque me gusta oír también la voz de los demás, pero bueno, que si la gente tiene vergüenza, pues nada, que lo envían de texto. El 664-526-180, 664-526-180, ¿para qué nos puede servir? Bueno, para pedir temas. Los podéis hacer también a través de correo electrónico, a través del Twitter, arroba copelleida, redes sociales. Y hay temas que sí que la gente va comentando, va pidiendo, tiene dudas y está bien que los podamos tratar.
Creo que tienes tú también alguna colección de estos temas.
Bueno, sí, cada semana que publicamos, de que hablamos por la radio, nos dicen, por favor, hablar de tal situación, tal cuestión, ¿no? Y justamente hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido que hablemos.
A ver.
Pues bueno, el famoso colesterol.
Uy, ¿no? El colesterol, vaya que sí.
Aquí es famoso porque sale en todos los anuncios de la tele, en todos los sitios hablan del colesterol. Bueno, sí, no,
y además, como si la gente fuéramos expertos ya, porque nos dicen el colesterol, el bueno, el malo, un número, si estás por encima de aquí, por debajo de allá, si no sabemos nosotros.
Exacto. Sí, sí, es además la tendencia, ¿no?, a decir palabras relativamente extrañas para decir esto capta, ¿no?, el bifidus, esto es muy de marketing, ¿no?
A ver, vamos a posicionar, o sea, a ubicarnos. ¿Qué es el colesterol?
Muy bien, pues el colesterol es un tipo de grasa muy importante que tenemos en nuestro organismo. Es un tipo de grasa, digo que es un tipo porque es una grasa un poquito diferente a las que conocemos como grasas, ¿no? Pero es una grasa muy importante porque del colesterol, de esa molécula, provienen diferentes tipos de hormonas, por ejemplo. El metabolismo necesita colesterol para realizar ciertas cuestiones, sobre todo metabólicas y hormonales, ¿no? Entonces el colesterol es una molécula muy importante, juega un papel vital en el cuerpo. Somos capaces de sintetizarlo nosotros por el hígado. El hígado es como una fábrica que a medida que nosotros necesitamos colesterol, el hígado lo fabrica, o lo podemos ingerir con los alimentos, ¿vale? El colesterol principalmente se encuentra, o solamente se encuentra, por decirlo mejor, en alimentos de origen animal. No se encuentra en alimentos de origen vegetal. Y está en las grasas de los animales, ¿vale? Repito, es una molécula muy importante que participa en cuestiones hormonales, sobre todo, y de vitamina D, por ejemplo. Entonces, el colesterol, una vez dicho esto, que no se entienda como un colesterol maligno, ¿no? Como que es el malo de la película. Y cuando hablamos del colesterol malo o el bueno, estamos hablando del mismo colesterol, de hecho. Lo único que uno, el colesterol malo, va en un sentido de dirección, ¿no? Me lo he comido, lo he absorbido y va en dirección a las células, al organismo. Es decir, se va a guardar. Y el colesterol bueno va en sentido contrario. Está saliendo de las células, está saliendo del organismo y va en sentido a ser eliminado. Por eso se dice que es bueno, porque parece que se va a eliminar. Y el malo parece que se va a guardar, ¿no? Simplemente tener ese concepto.
Una vez tenemos esto claro, el nivel de colesterol se mide a través de un número, que es lo que nos dice si estamos bien, si estamos mal, si estamos muy por encima o muy por debajo. Este número también ha ido variando con el paso de los años y también depende del país. Es curioso esto.
Sí, así es, porque lo que pasa que nosotros, nuestras leyes, como que dice, de las analíticas, se rigen por la normalidad. Entonces, hace unos años la normalidad era tener un colesterol, por ejemplo, por debajo de 180. La gran mayoría de personas lo tenían por debajo de 180. Entonces, el tope era 180. Pero a medida que hemos ido quizá alimentándonos mejor, pues se ha visto de que esa tendencia es más alta. Entonces, la normalidad ha cambiado. De 180 ha pasado a 200. Entonces, pues ahora dice, pues no puedes pasar de 200, ¿vale? Pues porque la gran mayoría de personas lo tienen más alto. Y resulta que después se ha visto todavía más, que la gran mayoría de personas lo tienen más alto todavía. Y ahora la normalidad es casi estar a 220.
Claro, pero la normalidad, o que la mayoría tenga un número, no quiere decir que sea un nivel bueno o malo.
Aquí es donde está la controversia. Claro. Yo sigo pensando que tenemos que tener un número por debajo de 180 de colesterol. Es lo ideal, ¿no? Si está por debajo de 200 también está bien, pero lo ideal es tenerlo por debajo de 180. Esto depende de los mensajes que demos, porque en el momento que vemos la analítica y ya no vemos el asterisco porque estoy en 215, entonces estoy perfecto. Bueno, pues depende de quién veas analítica, porque yo meto unas broncas, que la gente no se asuste, pero es una cuestión muy delicada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos el colesterol por encima de 180 o por encima de 200? Pues pueden pasar dos cuestiones. Una, el típico sobrepeso, obesidad. Pensemos que nosotros vamos ganando grasa a medida que vamos comiendo y esta grasa va rodeando nuestros órganos. Y si uno de los órganos que rodea es el hígado empieza a funcionar como mal y se empieza a filtrar toda esa grasa, se empieza a introducir en el hígado y el hígado empieza a fabricar más colesterol. Entonces, ya tenemos el sobrepeso, es una de las situaciones, ¿no? Predispone a la persona a generar más colesterol. Si a eso le sumamos que esa persona tiene una dieta hipercalórica y que quizá está comiendo mucho colesterol en la dieta, entonces pues ya es doble input, ¿no?, para que se suba el colesterol. Entonces, el tratamiento a nivel dietético es lo contrario, ¿no? Primero, tenemos que disminuir el peso para que ese hígado se vea un poco relajado y trabaje un poco con más fluidez, que el colesterol que se tiene que eliminar se elimine y el que no se tiene que fabricar en exceso no se fabrique, que se fabrique el que necesitamos. Esto es lo primero. Es decir, reducir esa grasa abdominal, esas barrigas así como tan duras, tan grandes, uh-huh, para evitar de que el hígado me genere tanto colesterol. Y el segundo punto es, bueno, revisar dietéticamente qué pasa. ¿Qué uh-huh alimentos estoy comiendo en exceso que son muy ricos en colesterol?
Claro, porque hay alimentos que favorecen, ¿verdad?, que suba el nivel de colesterol.
Bueno, básicamente porque son ricos en colesterol, uh-huh, ¿no? Entonces, el alimento típico rico en colesterol son los alimentos grasos puros, ¿no? El bacon, la bollería, porque es muy rica en mantequilla, en grasas animales, la bollería en general, los alimentos ricos en grasa como pues la mantequilla, grasas animales, por ejemplo, al hacer un caldo rico en grasa, porque hemos utilizado pues carnes que no son muy magras, ¿no? Mm. En general, todos los alimentos de origen animal tienen colesterol, ¿vale? E incluso un bistec magro, un pollo magro, también tienen colesterol. Pasa que los niveles no son muy altos. Pero entonces es intentar regular esos alimentos para evitar consumir mucho colesterol. Entonces, una vez ya intentamos reducir los alimentos que son básicos y son ricos en colesterol y lo reducimos, decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a intentar reducir todavía más de los alimentos básicos. ¿Cómo se hace eso?
A ver.
Introduciendo alimentos ricos en fibra. Si tú un alimento proteico de origen animal o incluso un alimento graso de origen animal lo comes en conjunto con un alimento rico en fibra, por ejemplo las verduras, por ejemplo un arroz integral, por ejemplo unas legumbres, esa absorción de la grasa, de esa absorción del colesterol, se ve reducida. Porque todo eso se forma como una amalgama, como un bolo, pues que esa uh-huh fibra capta el colesterol y muchas veces se absorbe diferente, ¿no? Entonces, al final volvemos a la misma situación. Hay que aumentar las verduras, disminuir los alimentos de origen animal, aumentar el pescado porque tiene menos proporción de colesterol, disminuir los alimentos ricos, pues carne roja, cordero, carne de ternera, aumentar el pescado y aumentar los alimentos ricos en fibra, legumbres, arroz integral, cereales integrales como tal, ¿no? Y la quinoa, que aparece un fuerte, es muy importante en frente a la fibra y al disminuir la absorción de este colesterol. Uh-huh. Importante también que pensemos en aquellos alimentos que nos ayudan a la circulación del hígado. Recordé, con lo que te he dicho al principio, el colesterol se fabrica en el hígado, uh-huh, y ese hígado está como muy muy allí, muy concentrado, no termina de fluir. Entonces, hay alimentos concretos o combinaciones de alimentos que hacen de que nuestra circulación entre el hígado y el intestino sea más fluida, ¿no? Entonces, por la bilis, que la vesícula biliar está al lado del hígado y tiene mucha relación con lo que se fabrica en el hígado, pues segrega todo eso al intestino y lo eliminamos. Y luego lo que absorbemos, evitamos que ese hígado se esté tan compactado, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo fluye un poquito más.
Esto también se le conoce con el nombre del el hígado graso, ¿no?
Exacto, tal cual. El hígado graso no es nada más que un hígado rodeado por uh-huh grasa, que al final se ha ido introduciendo esta grasa dentro del hígado, claro, y lo hace cada vez más difícil de trabajar, ¿no?
La grasa abdominal, ese gran problema, básicamente de los hombres, pero no excluyente de las mujeres, ¿eh?
No, desde luego. Cada vez incluso vemos más mujeres, ¿no? Esa figura de pera que vemos en las mujeres, que normalmente la acumulación de grasas en las caderas uh-huh y en las piernas, y en el pecho, ahora cada vez es diferente, ¿eh? Vemos mujeres con una circunferencia abdominal muy, muy grande. Entonces, No es exclusivo, pero sí. Que hay más tendencia, el hombre genera más barriga grasa abdominal que no la mujer.
Muy bien, pues hemos hablado del colesterol, puesto luz a lo que es, cómo controlarlo, qué le afecta, cómo lo podemos mejorar. Y evidentemente siempre desde el punto de vista nutricional, pero como decíamos también, haciendo ejercicio, moviéndonos, tener una vida activa, todo suma al final, porque no hay una sola cosa que lo estropee, hay varias, pues arreglarlo es lo mismo, se tiene que hacer más de una cosa para arreglarlo todo. Os animo, para que mandéis correos a través de Twitter, @copelleida, o a través de nuestro WhatsApp 664-526-180, o si no, a través de las redes sociales también, en las publicaciones de Cristian, para que, oye, este tema me interesa. Pues oye, cuando veamos ya muchas propuestas de un mismo tema, pues ese lo vamos a tratar. Ja sabeu que el Cristian el trobeu a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres número 74, i a les xarxes socials busqueu a Disanta i a Cristian Didier, que són molt actius a les xarxes i que pengen a més coses molt interessants. Cristian, oye, que tengas buen final de semana, que estamos ya nada, mañana portes de fin de semana.
Gracias, Ricard, igualmente.
Doncs apa, cara, si ja estem a punt d'arribar a la una, ens queden aquests minuts per buscar la proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs apa, inexorablement, que seguim avançant per la província, cap a on anem avui?
Mira, avui ens quedarem a la Noguera i farem una passejada pel Pedrís. No sé si et sona, està disseminat, però nosaltres avui ens passejarem aquí per aquest poble de la Noguera,
que
es diu el Pedrís. El lloc del Pedrís cal dir que està agregat a Bellcaire d'Urgell i la seva població, ja he dit, és disseminada i ratlla el centenar d'habitants. La seva església actual és un edifici de totxo, construït després de la guerra de 1936 i està dedicada a Sant Pere, com també ho estava la primitiva, que era romànica i ara està malmesa. Al principi del segle XVIII, concretament el 1718, el temple romànic patia una gran remodelació. Es va canviar l'orientació de l'església, s'amplià el mur de ponent i s'hi va edificar un nou altar major. I l'antic absis romànic, al llevant, va ser tapat amb pedres i morter. Aquesta església de Sant Pere del Pedrís fou gairebé tota destruïda a la batalla del Segre en la Guerra Civil Espanyola. Prim Bertran, en Pau Reposo, una magnífica persona que vam conèixer, ens va parlar de la tasca de repoblació i establiment d'habitants a la terra. L'any 1174 s'hi va establir un grup de colons i el 13 de maig de 1785 la comtessa, vídua, na Dolça de Foix i el seu fill Ermengol VIII van ofrenar als templers la meitat del castell i terme del Pedrís i tot allò que comprenia sense retenir-s'hi res perquè ho tinguessin tot en propi i franc alou. Bertran es va dir que des del punt de vista administratiu el Pedrís s'inclogué a la comanda de Gardeny i depenia del tot i per tot del seu superior de Gardeny. I a causa de la supressió de l'ordre del temple, el 1312, els seus béns anaren a parar als de Sant Joan de Jerusalem. Cal dir que el priorat del Pedrís s'incorporà als santjoanistes entre 1317 i 1318, juntament amb tota la comanda de Gardeny. Avui hem volgut passejar pel Pedrís perquè tots els pobles, tots els racons del nostre territori tenen cabuda en aquest programa. I per acabar la dita, ja que estem en territori de passeig, diu, l'herbeta de febrer li diu, no traguis el nas, perquè vindrà el març i tornaràs atràs. Volguem dir que si fa bo al febrer, encara la vegetació s'ha de retenir perquè el març encara hi ha dies dolents.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Ens queda un minut per arribar a la una, en el que farem una nova repassada a la xarxa viària lleidatana. A hores d'ara segueix la C28 al port de la Bonaigua amb obligatorietat de cadenes en les dues, en els dos sentits. I recordem també que Protecció Civil ha activat la prealerta de la Llaucat per fort risc de llaus a gairebé tot el Pirineu i Prepirineu. Les nevades, que es preveuen també a partir d'aquesta tarda, poden provocar llaus suficients per sepultar un grup de persones. Doncs ara, a partir de la una, comencem la nieve en la Cope amb el David Velasco. Pel que fa al tema dels esquiadors, recordeu, sempre a pistes, i si sortiu fora pistes, ull, perquè amb la neu que ha caigut ara de cop i la que pot caure a partir d'avui, doncs, podem provocar una allau o a més ens podem veure sorpresos per una allau. Per tant, si anem a passar-nos-ho bé, que no acabem el dia malament. Anem directes cap a la una, busquem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE i després, com dèiem, la nieve en la COPE amb el David Velasco, amb tots els gruixos i totes les activitats de les estacions hivernals.